La situació continua sent greu, però menys. La gran majoria de la població catalana ha passat de fase d'emergència per sequera a la d'excepcionalitat. De seguida explicarem quines restriccions es relaxen i com han estat rebudes. El govern assegura que les reserves d'aigua actuals garanteixen que no es tornaria a l'emergència fins a l'any que ve.
Allargarem aquest estadi fins a final d'any segur, fins a principis del 25. En el cas que plogués el mínim que ha plogut al nostre país mai, no hauríem de tornar a declarar l'emergència.
Catalunya nit.
El principal acte de campanya avui és indiscutiblement el debat entre els candidats que comença ara. El pot seguir per Catalunya Ràdio i TV3, però tenim nosaltres també un periodista a primera fila. De manera que també pots quedar-te connectat al nostre informatiu i d'aquí una estona te'n destacarem el més important. I les eleccions podrien interferir, o viceversa, en la protesta pro-palestina de la Universitat de Barcelona. És col·legi electoral i la Junta Electoral podria ordenar desallotjar-la per no afectar la jornada de votacions.
No tenim cap intenció d'impedir ni de torpedejar la jornada electoral del 12 de maig i, per tant, no entendríem que reprimís i es fes fora una protesta com aquesta.
Stormy Daniels, l'actriu de pel·lícules porno, ha desmuntat el relat de Donald Trump i ha assegurat davant del Tribunal de Nova York que van tenir relacions sexuals l'any 2006. Les ha descrit amb pèls i senyals. I molta atenció perquè anirem a un concert de fa 200 anys. A Alemanya, aquest vespre, hi ha sonat una peça tal com va ser interpretada fa dos segles. El 7 de maig del 1824, Beethoven estrenava la seva novena sinfonia. S'ha recordat fa pocs minuts amb un concert especial a Alemanya que ens comentarà el nostre corresponsal, l'Oriol Serra. Són les 10 i 3 minuts, ets a Catalunya Informació, jo de tu em quedaria. Tres mesos, aquest és el temps que han estat en emergència per sequera 6 milions de catalans. Les pluges de les últimes setmanes han situat el 25% als embassaments del sistema Ter Llobregat i per això el govern ha decidit avui deixar aquesta fase d'emergència i passar a la d'excepcionalitat. Es redueixen les restriccions. Per exemple, es podran tornar a omplir les piscines públiques i privades després de tota la polèmica generada i també s'incrementa el nivell de consum per la indústria o l'agricultura. Montse Poblet.
Amb els pantans per sobre del 25% de la seva capacitat i 150 hectòmetres cúbics amagatzemats, el sistema Ter Llobregat surt de l'emergència i torna a la fase d'excepcionalitat que el conseller David Mascort està convençut que es podrà mantenir una bona temporada.
Allargarem aquest estadi fins a final d'any segur, fins a principis del 25. En el cas que plogués el mínim que ha plogut al nostre país mai, no hauríem de tornar a declarar l'emergència. Fins abans de declarar l'emergència sempre dèiem que havíem allargat un any l'entrada en emergència. Ara estem en disposició dir que fins a final d'any, principis del 25, segur que no hi tornem a entrar, però com hi hagi pluges a la tardor, ho allargarem més.
Amb l'excepcionalitat no s'acaben les restriccions, però són més lleus. El límit de consum d'aigua per persona i dia passa a ser de 230 litres. Es limita en un 40% el reg agrícola, en un 30% els usos ramaders i en un 15% els industrials. El canvi de fase també comporta que aquest estiu els 202 municipis del Ter Llobregat es podran reomplir totes les piscines, públiques o privades, i només es prohibirà omplir les d'ús unifamiliar que estiguin buides.
La flexibilització en les restriccions l'han aplaudit des del sector turístic i des de la indústria. Carles Mas, director d'Economia i Empresa de la patronal Pimec.
Alleuja la pressió per accelerar una sèrie de transformacions que requereixin inversions molt elevades.
A Girona, hotels i càmpics veuen amb molt bons ulls la nova situació que els permet reomplir piscines a les portes de l'inici de la temporada. Ara bé, els pagesos són més crítics i qualifiquen d'insuficient la flexibilització de les restriccions d'aigua anunciades, sobretot per als regants del Baix Ter. Girona, Maria Rovira.
Des de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, la seva gerent, Judit Lloberol, apunta que amb aquesta mesura de poder reomplir les piscines podran afrontar l'inici de temporada de manera òptima.
Estem tranquils en aquest aspecte, de que fa mesos, de fet, no podíem ni omplir-les ni reomplir-les, i el fet de que ara puguem reomplir-les és un descans, la veritat.
En canvi, el coordinador d'Unió de Pagesos de les Comarques de Girona, Narcís Poch, assegura que tot i que es disminueixi la restricció d'aigua pel rec, la mesura és del tot insuficient.
Se'ns segueix aplicant, doncs, unes mesures restrictives molt més altes que la resta de la societat, i el govern doncs no dota de l'aigua que diu que hauria de tindre els regadius del Baix Ter en una situació d'excepcionalitat.
I lamenta que ells hagin de seguir estalviant més aigua del que tocaria i que la resta de la societat ara en podrà gastar més.
També critiquen la flexibilització en els consums d'aigua als regants del canal de la dreta del riu Llobregat. El portaveu, Xavier Oliva, diu que, tot i passar a l'estat d'excepcionalitat, amb les restriccions que encara tenen, se'l redueix l'activitat a gairebé la meitat.
I no és igual per tothom. En el nostre cas, doncs, no és suficient, perquè això significa un 50%. Aquí, que el que fem és horta, que tenim plantilles fixes tot l'any, doncs has d'acomiadar la meitat de la gent, és molt difícil, i a més no tinc gens clar que poguéssim arribar a un 50% amb aquesta quantitat d'aigua.
Doncs per traslladar la queixa al govern, demà al matí tenen previst concentrar-se amb tractors davant del Departament d'Acció Climàtica a Barcelona. També l'entitat ecologista Aigua és Vida lamenta la decisió del govern. Consideren que és un greu error deixar la fase d'emergència amb els nivells actuals dels embassaments, i per això aquesta tarda s'han reunit amb el conseller Mas Cort per traslladar-s'hi la seva opinió. Oriol Pujador.
Sí, és una decisió pensada a curt termini sense garanties per la tardor, diuen des d'aquesta entitat. És el plantejament que Aigua és Vida ha traslladat al conseller en la trobada d'aquesta tarda. A la sortida, el portaveu Dante Masio ha explicat a Catalunya Informació que, malgrat que les reserves han millorat en les últimes setmanes, res fa pensar que la situació pugui canviar completament en els propers mesos.
No esperem grans pluges com les que hem tingut aquests dos últims mesos. I si no esperem grans pluges i tenim present que l'estiu és quan arriben els turistes i és quan fem les campanyes de rec i és quan més temperatures tenim i, per tant, més consum d'aigua, ens preocupa què pot passar a partir de l'octubre.
L'entitat també lamenta que el govern aposti exclusivament per les dessaladores com a solució per la falta d'aigua. Asseguren que les 12 instal·lacions que el govern posarà en marxa a la Costa Brava i també davant del port de Barcelona deixen petjada ecològica i també encareixen el rebut de l'aigua per als usuaris.
Moltes gràcies, Oriol.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Dos minuts i seran les 10 i 10 minuts de la nit. Atenció a aquest tema musical. Yeah. The people they won't leave. What is threatening about divesting and want a peace. The problem isn't the protests, it's what they're protesting. It goes against what our country is funding. Block the barricade until Palestine is free. Block the barricade. És fresc d'avui, és el raper nord-americà Macklemore que s'ha afegit amb aquesta cançó a les veus que clamen contra la guerra a Gaza. Actors and badges protecting property in a system that was designed by white supremacy. But the people are in the streets, you can pay off many. Veus com les dels manifestants pro-palestins que han estat desallotjats aquest vespre per la policia a la Sorbona de París. Probablement la cançó també està agradant als estudiants de la Universitat de Barcelona que aquest vespre encaren la segona nit d'acampada per donar suport a Palestina. Els estudiants han obert la porta avui a mantenir l'acampada durant aquest diumenge, dia de les eleccions. Per tot plegat, demanen al rectorat que s'oposi a qualsevol intent de desallotjament. Això tenint en compte les imatges de la policia que hem vist en d'altres ciutats i tenint en compte també que la universitat és col·legi electoral i diumenge hi ha les eleccions del 12M. Maria Costa, què ha respost al rectorat?
Doncs que qui té la paella pel mànec a l'hora de desallotjar l'edifici diumenge és la Junta Electoral Central, tenint en compte que la universitat serà una de les seus per votar, i defensa que la decisió sobre haver d'abandonar l'edifici no és de la Universitat de Barcelona. Ho deia en declaracions a Catalunya Informació el rector de la UB, Joan Guàrdia.
Els col·legis electorals depenen d'una altra administració, no depenen de la Universitat de Barcelona, i per tant, tant la custòdia com l'ús, com l'accés, com la regulació depenen d'altres d'altres administracions. No és una qüestió que decideixi la Universitat de Barcelona.
Demà dimecres hi haurà un claustre extraordinari a la universitat on es presentarà una moció per exigir a la direcció del centre que es posicioni a favor de l'alto el foc i que es trenqui relacions amb Israel.
Doncs Israel ha pres el control total de la frontera de Rafah i ha bloquejat l'entrada d'ajuda humanitària a la Franja de Gaza, una acció que ha censurat l'ONU. Tot mentre al Caire s'han reprès les converses per arribar a un alto el foc i aconseguir l'alliberament dels hostatges. Jerusalem, Roser Oliver Olivella.
Soldats israelians arrien la bandera palestina i hissen la d'Israel al pas de Rafah, a la frontera entre Gaza i Egipte. Una mostra contundent de qui controla a partir d'ara la principal porta d'entrada de l'ajuda humanitària a la franja, que ara ha quedat del tot tallada. Netanyahu diu que l'operació militar buscava acabar amb el control de Hamas d'aquest encreuament per evitar així el contraband d'armes i altres béns prohibits.
És un pas important per danyar les capacitats de Hamas de governar Rafah, perquè des d'aquest matí els hem tret una via d'accés que era essencial per enfortir el seu regnat de terror a la Franja de Gaza.
Centenars de camions carregats de combustible i ajuda humanitària han quedat bloquejats a la banda egípcia i els mercats de la Franja ja s'han disparat els preus per la previsible escassetat de productes. Israel també manté tancat l'altre pas d'entrada al sud de Gaza, el de Kerem Shalom. El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha demanat a les autoritats israelianes que els obrin tots dos immediatament. Segons informa el diari Haaretz, quan les tropes israelianes acabin amb l'ofensiva de Rafah, transferiran el control d'aquest pas a una empresa privada nord-americana. Mentrestant, continuen els atacs israelians a la part oriental de la ciutat, una operació que Israel assegura que és limitada en l'espai i el temps i que busca forçar Hamas a acceptar un acord. Totes les delegacions ja són al Caire per reprendre les converses.
Catalunya nit.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы.
És la veu de Vladimir Putin, que ha iniciat així el seu cinquè mandat com a president de Rússia, jurant el càrrec al Kremlin i pronunciant un discurs farcit amb referències a la guerra d'Ucraïna. Putin s'ha mostrat convençut, per cert, de guanyar-la. Mariel Vagilabert.
I ha apel·lat a la unitat per superar els obstacles que hi hagi. Ha assegurat que un cop superat aquest període difícil, Rússia en sortirà enfortida. Davant uns 2.500 convidats, membres de l'elit política i militar, ha assegurat que no és Rússia que està contra Occident.
Hem estat i continuarem estant oberts a enfortir les bones relacions amb tots els països que veuen Rússia com un soci fiable i honest. I aquesta és realment la majoria del món. No rebutgem el diàleg amb els països occidentals. L'elecció és seva.
A l'acte no hi han anat representants del Regne Unit, els Estats Units, el Canadà ni de molts països membres de la Unió Europea. El nou mandat de 6 anys com a president farà, si res no canvia, que Putin tingui 77 anys quan l'acabi.
Ens anem acostant a un quart d'onze de la nit. L'antiga actriu porno Stormy Daniels ha desmuntat el relat de Donald Trump i ha assegurat davant d'un tribunal de Nova York que van tenir relacions sexuals l'any 2006. Aquest testimoni és clau per determinar si Trump va cometre un delicte d'interferència electoral anys després, en falsificar els registres comercials amb què, a través del seu advocat, van encobrir un pagament de $130,000 per comprar el silenci de l'actriu. I avui l'actriu ha parlat. Xavier Vilà, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Daniels ha descrit amb molts detalls l'experiència sexual conjunta.
Sí, relatava ella com el guardaespatlles de Trump la va citar a l'habitació d'hotel del magnat. Trump la va rebre vestit en pijama de setí. Van parlar durant dues hores tant de les malalties sexuals a què l'actriu s'exposava per la seva feina com també de la família de Trump, qui va confessar que no dormia amb la seva dona Melania. Daniels va demanar a Trump que no fos tan arrogant en parlar i el va amenaçar de sotar-lo al cul amb una revista si continuava així, cosa que va acabar fent. Després Daniels va anar al lavabo i en tornar se'l va trobar estirat al llit, en roba interior i en posat insinuant. En aquest punt l'actriu sostenia que va perdre el món de vista, tot i no anar drogada ni haver begut alcohol, i que recorda haver practicat sexe sense protecció amb Trump.
L'expresident, mentrestant, tot això s'ho escoltava visiblement irritat,
sí,
avui?
Sí, sí, fins al punt que ha ordenat als seus advocats demanar la nul·litat del judici, al·legant que aquests detalls lascius són irrellevants per al cas que jutja. El magistrat ha negat la petició, si bé ha admès que s'han creuat algunes línies vermelles. Aquesta descripció que t'he fet de la trobada, Manel, més enllà de la morbositat, és rellevant i cal explicar-la perquè tomba el nucli de la defensa del magnat que hi nega tota relació. Davant d'això, l'exposició pública d'aquest relat de pijames de setí, sexe sense preservatiu, assots al cul, com et pots imaginar, lesiona i molt la imatge d'un expresident acostumat precisament a controlar el relat i que s'enfronta a 34 càrrecs que, en el pitjor dels casos, el poden acabar portant a presó.
Doncs veurem què diu la sentència. Moltíssimes gràcies, Xavier.
Bona nit.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Avui és nit de debat electoral a TV3 i Catalunya Ràdio de cara a les eleccions al Parlament de diumenge. Aquesta hora tot just acaba de començar el duel dialèctic que té com a protagonistes Salvador Illa pel PSC, Pere Aragonès d'Esquerra Republicana, Josep Rull, número 3 de la llista de Junts, Ignacio Garriga de Vox, la candidata dels Comuns, Jéssica Albiach, i també la de la CUP, Laia Estrada. Per Ciutadans hi ha Carlos Carrizosa i l'últim arribar als estudis de TV3 ha estat Alejandro Fernández del PP. Anem en directe fins allà mateix perquè tots els candidats els estava esperant ja Arnau Maimó. Bona nit.
Bona nit.
Amb quins ànims han arribat els polítics avui?
Doncs amb moltes ganes de participar en aquest últim debat televisiu radiofònic d'aquesta campanya electoral, perquè recordem que pot ser decisiu perquè les últimes xifres indiquen que hi ha molt votant indecis i, per tant, els candidats arriben amb moltes ganes de convèncer a l'electorat. Un debat que acaba de començar fa molt pocs minuts, que durarà ben bé dues hores, que estarà moderat per la periodista Ariadna Oltra i que ha arrencat amb unes primeres preguntes creuades entre candidats. Després el debat avançarà en cinc blocs, un primer dedicat a la sequera, un en segon a la relació entre Catalunya i Espanya, un tercer bloc sobre cultura i llengua, un altre bloc de polítiques socials i un últim bloc molt important, el de pactes, perquè seran imprescindibles segur els pactes postelectorals. Per primera vegada no hi haurà minut d'or. Els candidats, per tant, no tindran aquell típic minut final per convèncer els electors i, per tant, s'hauran d'esforçar durant tot el debat en enviar els seus missatges. Els candidats que intervenixen a peu dret amb faristols i que, com dèiem, un debat que tot just acaba de començar i que durarà fins la mitjanit.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Arnau Maimó. Si hi ha qualsevol cosa destacada, et faríem entrar de nou, podem escoltar-lo de fons. Doncs passem-lo a primer pla.
...del Joan Rigol. Miri, jo li explicaré una cosa. Jo des d'adolescent volia ser polític. Tinc una vocació molt intensa. Perquè crec en la llibertat, perquè crec en la democràcia...
És el candidat del PP ara mateix. No sé si parlaran de seguretat, però el que és evident és que ocupa un lloc destacat als programes electorals, en uns partits més que en d'altres. La lluita contra la multireincidència o la violència masclista, així com la modernització i l'ampliació dels cossos policials o de bombers, són algunes de les mesures més repetides. Anna Alfonso, bona nit.
Bona nit.
Quins partits prometen ampliar els cossos de seguretat?
La gran majoria, partits com Esquerra, Junts, el PSC, el PP o la CUP, proposen que hi hagi més efectius per ampliar i rejuvenir els cossos de seguretat i també hi volen incorporar més dones. Esquerra promet sumar més mosses, com ja ha fet durant aquesta legislatura, i també més bomberes, una mesura que també apareix al programa de la CUP. Els comuns hi afegeixen que aquesta feminització es noti especialment als llocs de comandament. El PSC, a més, planteja una comissaria general de la dona per combatre la violència masclista i la CUP impulsar un observatori de les violències masclistes per posar fi a aquesta xacra.
I quines són les seves propostes per lluitar contra la multireincidència?
Prometen que seran implacables i en alguns casos vinculen directament la multireincidència amb la immigració. El PSC promet impulsar quan s'escaigui els expedients d'expulsió de persones reincidents que estiguin en situació irregular. El PP i Vox diuen que expulsaran els estrangers que cometin delictes greus, tant si tenen papers com si no, i Ciutadans promet penes més altes per als delinqüents multireincidents.
Què més en destacaries del que proposen en matèria de seguretat?
Doncs fan èmfasi en la lluita contra el cibercrim. El PSC proposa doblar el nombre de Mossos que s'hi dediquen i Esquerra té el desplegament de la comissaria virtual dels Mossos com a proposta estrella. A més, partits com els Comuns o Ciutadans proposen millorar la coordinació i les sinergies dels Mossos amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. I Junts promet que garantirà la presència dels Mossos a associacions internacionals de cooperació policial i de lluita contra la delinqüència.
Catalunya nit.
L'Evangeli diu, sigueu bones persones i si busqueu a Déu el trobareu en l'estimació amb les persones. Jo procuro intentar això.
Són les paraules de Joan Rigol, ara fa una mica més de mig any a Catalunya Ràdio, que ja sonaven com un comiat. Avui hem sabut que l'expresident del Parlament i exlíder d'Unió Democràtica ha mort als 81 anys. Referent del democristianisme i el sobiranisme a Catalunya, Rigol va passar per gairebé tots els estrats de la política catalana i estatal, diputat al Parlament, al Congrés i senador. Personalitats com Artur Mas i la també expresidenta de la Cambra Catalana, Núria de Gispert, han lloat així la figura de Rigol.
Quan jo tenia entre les mans coses que requerien la màxima discreció, la màxima eficàcia, jo pensava en Joan Rigol.
Ell sempre defensava la possibilitat d'entendre's.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
El Departament de Salut tranquil·litza les persones que van rebre la vacuna d'AstraZeneca després que la Comissió Europea l'hagi retirat del mercat. La farmacèutica anglo-sueca ha reconegut en un judici al Regne Unit que, en casos aïllats, la vacuna pot provocar efectes secundaris com, per exemple, trombosis i ha optat per retirar-la del mercat. Cèlia Forment.
Entre el febrer i el juny del 2021, en plena pandèmia de Covid, es van posar a Catalunya 1,5 milions de dosis de la vacuna d'AstraZeneca. Primer, el personal considerat essencial, com metges, mestres, cossos policials o bombers, i després, a les persones d'entre 60 i 69 anys. Quan es va començar a veure casos de trombosi arreu del món, el Ministeri de Sanitat la va retirar. És per això que en una entrevista a Catalunya Informació, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, a qui també van administrar aquesta vacuna, ha llançat aquest missatge.
És molt important estar molt tranquil, jo mateixa estic molt tranquil·la. La possibilitat d'aquests efectes adversos era, sobretot, per lo que es va veure i per lo que se sap i per lo que està recollit de nou en fitxa tècnica, és en les primeres setmanes després de l'administració. Han passat ja 3 anys aproximadament des de que van rebre aquesta vacuna.
Cabezas ha anunciat que les vacunes que es posaran durant la campanya de vacunació de la pròxima tardor ja estaran adaptades a la subvariant d'Omicron, ara dominant, que és la JN1.
Moltes gràcies. L'incendi que crema entre Horta de Sant Joan a la Terra Alta i Lledó del Gas a la comarca veïna del Matarranya ja no avança. Avançava cap a Catalunya i ha deixat de fer-ho. Sergi Molero.
Sí, els bombers de la Generalitat han aconseguit frenar el cap de l'incendi i amb l'arribada de la nit a aquesta hora ja han retirat les 8 dotacions aèries que hi treballaven. El vent de mestral ha anat a la baixa i ara els equips d'extinció ho aprofitaran per intentar estabilitzar l'incendi abans que es torni a reactivar. A aquesta hora, però, tingueu en compte que encara està tallada la carretera TV baixa 3341 entre Horta de Sant Joan i Casserres.
La justícia italiana decreta arrest domiciliari per al president de la regió de la Ligúria, Giovanni Toti, acusat d'integrar un elaborat sistema de corrupció vinculat al port de Gènova, el més important del país. A la trama, relacionada amb la màfia siciliana Cosa Nostra, un grup d'empresaris haurien rebut suborns a canvi de concessions a la infraestructura portuària. Roma, Eduard Rubió.
Giovanni Toti, el governador de Ligúria, ha estat detingut en arrest domiciliari aquest matí. La Fiscalia de Gènova l'acusa de corrupció, concessions portuàries a canvi de finançament electoral. Toti hauria rebut en total 74.000 euros per múltiples favors i compromisos. En l'operació, que és una garrotada per la majoria de centre-dreta que lidera Ligúria des del 2015, han caigut altres dos noms excel·lents. L'expresident de l'autoritat portuària de Gènova, Paolo Emilio Signorini, ara director general del gegant energètic Iren, i l'empresari portuari Aldo Spinelli, expresident dels clubs de futbol Gènova i Livorno, que era, de fet, el finançador. Signorini ha anat directament a la presó, Spinelli sota arrest domiciliari. Segons la Fiscalia de Gènova, el grup havia establert un sistema de favors en forma de suborns que donava suport efectiu al govern de Toti. El seu advocat diu que se'n sortirà.
Està molt serè, molt tranquil, convençut de poder-ho explicar tot. La regió seguirà treballant, encara que sigui sense ell. I tot el que hem vist fins ara són els fets als quals es pot donar una explicació en l'àmbit d'una activitat administrativa legítima. No es parla de dimissió, se suspenen les seues funcions. Ja veurem què passa després. El procés encara està per fer.
El cap del gabinet de Toti, Matteo Cozzani, està acusat també de corrupció electoral i d'intercanvi de vots amb membres de Cosa Nostra.
Catalunya Nit.
El tribunal ha, en revanche, declarat Debe Samir Amiguel Frangel.
Aquesta que sentim és la jutgessa del Tribunal de la Costa d'Ivori que avui ha condemnat a 10 anys de presó el cervell de la xarxa de narcotraficants més gran de l'Àfrica Occidental. Es diu Miguel Ángel de Besa, ara en sentíem el nom. És expolicia nacional espanyol i se'l considera el gran cap del comerç de cocaïna a l'Àfrica. Dos dels condemnats ja els havien sentenciat a presó fa una dècada a Mali pel gran escàndol conegut com a Air Cocaine. Anem a Abidjan, a la Costa d'Ivori. Gemma Parellada, bona nit.
Del gran capo del tràfic de cocaïna a l'Àfrica, l'expolicia gallec amb vincles amb Sito Miñanco, ha sigut condemnat avui a Abidjan a 10 anys de presó. I amb ell també han sigut sentenciats dos espanyols més, dos colombians i 8 persones més de nacionalitats italiana, iboriana i libanesa. I és que es tracta de Miguel de Besa, que lidera des de fa anys el narcotràfic entre Amèrica Llatina i Europa, passant per l'Àfrica de l'Oest. De Besa ja va ser detingut i condemnat fa més d'una dècada a Mali pel gran escàndol de l'Air Cocaine, un boi encarregat de droga que va aterrar al Sàhara, i per homicidi, per assassinar un dels seus socis. Però el 2013 s'havia evaporat ja de la presó i, malgrat el seu historial, es va instal·lar aquí sense aixecar sospites, a la ciutat iboriana de San Pedro, on va reiniciar el seu negoci. De Besa és la peça clau del tràfic entre tres continents i durant el judici, que ha durat 6 mesos, s'ha mostrat sempre tranquil i fins i tot didàctic, compartint molts dels detalls de com operava. Ara caldrà veure quant dura aquesta vegada la presó.
Tres minuts i arribarem a 2:15 de la nit. El govern espanyol entra al Consell d'Administració de Telefònica. Demà s'aprovarà la incorporació de Carlos Ocaña Orbis, autor, juntament amb Pedro Sánchez, el president, del llibre que porta per títol La nueva diplomacia económica española, a partir de la qual l'actual president del govern espanyol va redactar la seva tesi doctoral. Rafael de Ribot.
Ocaña també ha estat membre del Comitè de Transformació Digital del Grup Prisa i actualment és adjunt al director general del Real Madrid, on lidera l'àrea d'innovació del club. Oficialment, la proposta de la seva incorporació al Consell de Telefònica l'ha fet la Societat Estatal de Participacions Industrials. Un cop la SEPI ja controla el 6,5% del capital de l'operadora, cosa que li ha permès convertir-se en el principal accionista.
Cada dia, de 10 a 11, a Catalunya Ràdio, Catalunya Nit. Les notícies pensades amb Manel Elias.
Avui, 7 de maig, fa 200 anys de l'estrena a Viena de la 9a Sinfonia de Beethoven, i el Palau de la Música ha commemorat l'efemèrida amb l'orquestra Franz Schubert Filharmonia, dirigida per Tomàs Grau, amb solistes, vocals i el Cor Madrigal, un concert que s'ha pogut seguir per Catalunya Música. Mentre això passava a Barcelona, a Alemanya recordaven el bicentenari de la 9a amb un concert a la sala de Wuppertal, que rememora la seva històrica estrena al Teatre Kärntner Tor de Viena, actualment enderrocat. Això va passar el 7 de maig del 1824. I cap a Wuppertal, que s'ha desplaçat el nostre corresponsal a Alemanya, que és l'Oriol Serra. Bona nit, Oriol.
Bona nit, Manel.
A veure, situa'ns quina relació té Wuppertal amb Beethoven.
Doncs és una relació relativa, podríem dir, perquè, de fet, Beethoven era de Bonn i Wuppertal no és gaire lluny de Bonn, és el mateix Rin del Nord-Westfàlia. La relació, doncs, seria geogràfica. Per què Wuppertal? Doncs perquè s'havia de trobar una sala, tu ho has dit molt bé, la sala original de fa 200 anys, on es va estrenar la novena sinfonia de Beethoven, doncs ja no existeix. Es van derrocar quan es van ampliar el que seria el centre de la ciutat de Viena, quan es van enderrocar els murs de la ciutat, de fet, i el no tenia aquest escenari original. Des de la Beethoven House, que és a Bonn, es va decidir, doncs, buscar una sala que s'aproximés acústicament i arquitectònicament a aquella sala de Viena. I es va trobar el que és la sala històrica, la Stadthalle històrica de la ciutat de Wuppertal, que és una sala impressionant, impacta molt, realment té aquesta acústica que tant saben vendre, i ho he pogut comprovar a l'assaig general, i realment, doncs, he entès per què han decidit fer aquest resound, que és com en anglès han decidit anomenar aquesta reestrena d'aquella estrena de fa 200 anys, i la veritat és que sonava molt bé. He parlat amb, entre d'altres, amb Malte Böcker, que és el director de la Beethoven House, i defensava així la Stadthalle de Wuppertal.
La sala és una joia. Simon Rattle ha dirigit aquí moltes vegades i sempre l'ha situat al costat de les grans sales a nivell acústic arreu del món.
Han intentat, Oriol, fer el màxim possible una còpia fidel del que devia ser aquell concert de fa 200 anys? O amb què t'has trobat a l'assaig general?
Sí, no els he pogut veure vestits perquè anaven de carrer encara en aquest assaig general, és a dir, a nivell estètic no et puc dir, doncs, que tornéssim a 200 anys enrere, però es tractava sobretot de reproduir aquesta sonoritat, no? I, per exemple, doncs, ho han aconseguit amb el posicionament de l'orquestra, del cor, han situat el cor allà on Beethoven també el va posar, doncs, en el seu moment, i després els instruments. Han anat a recuperar els instruments originals, és a dir, tocaven amb uns instruments que serien com els de fa 200 anys. Això no vol dir que estiguessin atrotinats, però eren instruments semblants als de fa 200 anys. I amb això han aconseguit, doncs, tornar a l'essència d'aquell concert, que, per cert, no era un concert només de la novena sinfonia, això és molt important. Era un concert amb dues peces, una era la Missa Solemnis i l'altra era la pròpia novena sinfonia. Això feia, doncs, que fos un repertori molt extens, relativament pesat, perquè aquesta Missa Solemnis no seria el hit, que era la novena sinfonia, val?
Solemnis és Solemnis, vull dir, s'ha d'aguantar. Totalment.
I ja en aquell temps, ja en aquell temps això, doncs, les masses ja ho veien, i per tant, doncs, amb el temps es va deconstruir una mica la idea original de Beethoven, la Missa Solemnis va desaparèixer del mapa i anaven cara a barraca amb la novena sinfonia. N'hem parlat amb una professora de Ciències de la Música de la Universitat de Viena, que es diu Birgit Lodes.
Mai s'han interpretat conjuntament, per això ara és tan emocionant escoltar-les juntes com Beethoven volia.
Sí, un autèntic omplepistes, aquesta novena sinfonia de Beethoven, que ha esdevingut un himne, és un himne de fet, és també un símbol de moltes coses, però també hi ha qui diu, Oriol, que s'ha manipulat al llarg de la història.
Doncs sí, s'ha manipulat i moltíssim. De fet, actualment aquesta peça, aquest hit, com tu deies, perquè els experts, els erudits, els que hi entenen de veritat, fan servir també, així una mica en broma, doncs, aquests adjectius, perquè realment això va ser el gran èxit del seu moment, i amb el temps, doncs, tothom l'ha fet seva, no? Ells han intentat protegir-la, però ha passat tant de temps que això ja es considera un bé general, és a dir, que és una cançó de tothom i tothom, doncs, en pot fer el que vulgui. Per tant, no s'ha pogut sempre evitar aquesta manipulació. Per exemple, ja sabeu que ara és l'himne europeu, no?, podríem dir, però hi ha hagut casos per exemple, el de l'antiga Rodèsia. Podem escoltar Malte Böcker explicant-ho.
Un exemple n'és que, molt abans que els europeus decidissin fer-lo el seu propi himne, l'estat dictatorial de Rodèsia, avui Zimbabwe, ja tenia aquesta melodia com a himne.
I una altra cosa que no podem oblidar és la lletra, no?, que s'incorpora en el tram final de la novena sinfonia, que és aquesta Oda a l'Alegria, de Friedrich Schiller, un dels grans poetes de la història de la literatura alemanya. I això també ens ho apunta Böcker, perquè és molt important tenir en compte això. La lletra no és de Beethoven, és de Schiller.
La sinfonia, amb la part final de l'Oda a l'Alegria de Schiller, converteix l'obra en una de les grans composicions de la història de la música europea. L'obra amb més èxit polític.
I bé, la manipulació no és només política o interessada, sinó que també moltes vegades la manipulació ha estat la mala interpretació que s'ha fet al llarg dels segles d'aquesta peça de Beethoven. Un dels grans experts en la matèria, que és el director Martin Haselbock, que ha estat el director d'aquest concert a Wuppertal, doncs recorda que és una peça que moltes vegades s'ha anat inflant a nivell musical, se li ha donat molta potència, molta grandiloqüència, i al final doncs, se li ha donat un cert patetisme que ell vol subratllar que no té res a veure amb la idea original de Beethoven.
Penso que la confusió amb Beethoven és que cada cop s'interpretava l'obra amb més potència, amb més grandesa, amb més patetisme, i Beethoven no és patètic, mai va ser kitsch.
Doncs, com deies, és ara sí patrimoni de la humanitat i per nosaltres una alegria escoltar-te sempre. Moltíssimes gràcies, Oriol. Una abraçada. Adéu. Bona nit.
Bona nit.
Catalunya nit.
Més música solemne, perquè la pròxima temporada del Palau de la Música tindrà com a fil conductor herois i heroïnes en totes les seves concepcions, també els antiherois. Òscar Callau.
Doncs sí, hi haurà 156 concerts amb 59 compositors catalans i 14 estrenes absolutes. La barcelonina Raquel García Tomás i el novaiorquès Steve Reich seran els compositors convidats. Els homenatges de la temporada passaran pel mil·lenari de Montserrat, segons explica el director general del Palau, Joan Uller.
Nosaltres compartim la passió per la cultura, per la música, l'espiritualitat, la catalanitat, també l'obertura, el pluralisme, la participació i també la voluntat d'estar al dia, no? D'estar seguint els signes dels temps.
Altres noms que passaran pel Palau aquesta temporada són la jove violinista Maria Dueñas, el tenor peruà Juan Diego Flores i el director italià Daniel Gatti.
El Festival Sonar incorpora un espectacle immersiu dels Chemical Brothers a la Casa Batlló com a nou atractiu de l'edició que començarà d'aquí 5 setmanes i que serà la penúltima que se celebrarà a Montjuïc a causa de la remodelació de la fira. A més, aquest any es posarà el focus en les representants d'algunes escenes locals que contrasten amb els grans noms com Er o Laurent Garnier. Marc Ruiz ens ho explica.
El Sonar s'expandeix amb noves activitats fora del seu recinte habitual, com l'espectacle de Chemical Brothers Music Response a l'espai The Cube de la Casa Batlló i que s'inaugurarà el 24 de maig. Una altra de les novetats d'aquest any serà fer pujar la dansa a l'escenari amb espectacles basats en el ball vinculat al hardcore electrònic o com les 6 hores d'espectacle dels Asian Dope Boys. També tindran pes les anomenades microescenes, on avui s'estan coent els estils que demà seran tendència, com explica el codirector del Sonar, Enric Palau.
Les grans corrents artístiques dels anys creadors han sortit sovint d'escenes incipients i molt petites. El que traslladem als escenaris de Sonar és una idea, una microescena que pot haver nascut d'unes festes que fan una sèrie d'artistes, d'un col·lectiu d'artistes, en una ciutat com pot ser Bogotà, com pot ser Nova York, com pot ser Londres, que després acaba generant un estil musical.
Una de les sessions que prometen ser espectaculars és la de Carrie Chandler, que fa mescles en directe fent servir cintes de bobina oberta. L'experimentació i la descoberta de talents emergents, com BTSS, Aneta o DJ Gigola, té el mateix pes que la celebració dels 25 anys del disc Moon Safari dels francesos Er o la tornada de Laurent Garnier al Sonar. Aquesta serà la penúltima edició que se celebrarà a Montjuïc perquè el 2026 hauran de marxar a causa de la remodelació de la fira i, amb tota probabilitat, tant les edicions de dia com les de nit es faran a la Fira Gran Via.
L'actor L'escriptor Oriol Genís conversa amb Pasolini en No hi ha fills innocents, una obra que parla del llegat, la contradicció i la transcendència. La Sala Atrium ha estrenat aquest muntatge que fa aturar el temps i que ens qüestionem a nosaltres mateixos. Marta Vives.
Fa només unes setmanes, Oriol Genís va ser l'encarregat de llegir el manifest del Dia Mundial del Teatre que enguany signava el dramaturg i premi Nobel John Fosse. Oriol Genís és tot un referent, un home de teatre amb totes les lletres. Ara la Sala Atrium vol deixar un llegat. Ho fa posant-se uns calçotets blancs i a través d'una peça de Pasolini, que és un tractat sobre la transmissió de coneixements a un jove que ja no existeix. Una peça que té com a motor la contradicció i on van apareixent totes aquelles qüestions que incomodaven l'autor. La religió, el sexe, la joventut, el comunisme, la societat de consum o el feixisme. Sobre l'escenari, Oriol Genís està acompanyat del músic Pau Danut, que omple amb la seva música de bellesa, de relat i d'ironia una proposta que no us podeu perdre a la Sala Atrium fins al 2 de juny.
Departure to Bangkok, Air France flight 428, immediate boarding gate number 37. Départ à destination de Bangkok, vol Air France 428, embarquement immédiat porte numéro 37, Emmanuel.
Això és un clàssic del cinema eròtic dels anys 70, Emmanuel. Aleshores va ser una cinta transgressora i prohibida, sobretot en aquest país. Doncs bé, ara se n'ha rodat un remake i serà la pel·lícula que obrirà la pròxima edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià. Marc Garriga.
Aquesta nova versió porta la firma d'una cineasta francesa de prestigi, Audrey Diwan, que va guanyar el Lleó d'Or a Venècia fa 3 anys amb El Acontecimiento, una pel·lícula dura, reveladora, sobre una agressió sexual. La també francesa Noémie Merlin, a qui hem vist fa poc, Un any, una noche, d'Isaac i la Cuesta, interpreta el paper que fa 50 anys va encarnar Sylvia Kristel, el d'una dona curiosa per fer realitat les seves fantasies sexuals. Al seu costat trobem la britànica Naomi Watts i l'espanyola Chacha Wang. Expectació màxima, per tant, el 20 de setembre per veure aquesta estrena mundial d'un film que Diwan concep com una exploració del desig en l'època post-Me Too, un fenomen que serà un dels protagonistes al Festival de Cannes la setmana vinent, i és que acaben d'anunciar que Moi aussi, és a dir, Me Too en francès, formarà part de la secció oficial. És un film rodat per l'actriu Judith Godrèche, que ha recopilat centenars de testimonis de víctimes d'agressions sexuals, ella inclosa. El 15 de maig obrirà la secció En Certain Regard del certamen més prestigiós del món.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
I arran de la mort de Bernard Pivot, avui en David Guzmán vol reivindicar la televisió reflexiva.
Un dels mantres que es van repetint com a veritat absoluta és el de l'acceleració. Vivim temps frenètics, tot va molt de pressa i, en conseqüència, patim un dèficit d'atenció considerable que la generació Z ha portat al paroxisme. El problema no és el diagnòstic, sinó el tractament. Si tot va ultraràpid, hem de distribuir missatges breus i fàcils, allò que el tòpic audiovisual anomena àgil, dinàmic i picadet. I, mentrestant, seguim alimentant el prejudici segons el qual un programa pausat i reflexiu avui en dia no interessaria a ningú. Seria llarg i vintage. Més d'una vegada he sentit a dir que la televisió que feien Bernat Pivot o Soler Serrano avui seria impossible. És una idea rotundament falsa. Només a França, el país on va néixer Posthoff, fa 15 anys que cada setmana François Brunel i ara Augustin Trapenard recullen l'herència de Pivot amb un programa literari que segueixen, atenció, 500.000 persones de mitjana. La literatura, com la pintura, el cinema, la dansa o el teatre, són disciplines complexes. Volen temps no únicament per crear-les, sinó també per digerir-les. Si la nostra idea de divulgació cultural es limita a les càpsules, estem enviant el missatge que la complexitat està sobrevalorada, perquè és més fàcil resumir el tirant en el temps que dura un TikTok. No es tracta d'emmirallar-se en una França idealitzada. Reich Ranitzky també va apostar, i amb èxit, per la divulgació reflexiva a la televisió alemanya, i Alessandro Arico a la televisió italiana, i Antonio Scarmet a Llatinoamèrica, i les converses pausades de Josep Maria Espinàs, i les entrevistes impecables a Montserrat Roig, i la naturalitat lletruda d'Emili Manzano, i l'escolta atenta Anna Guitart, i suma i segueix. Si a la televisió estem orfes d'apòstrofs i companyia, no té res a veure amb els temps accelerats, sinó amb el desinterès, la voluntat nul·la i l'overbooking de formats d'estètica TikToker.
Catalunya Nit.
Doncs parlant de televisió reflexiva, no sé si el debat que ara mateix estan tenint els candidats a les eleccions del 12 de maig ho estan sent gaire de reflexius. Això ens ho explicarà l'Arnau Maimó. Arnau, bona nit.
Bona nit, Manel. Debat de moment amb un to força tranquil. Just ara hi ha hagut una primera enganxada entre dos dels candidats, entre Pere Aragonès i Salvador Illa, en el primer bloc d'aquest debat, que és el bloc de la sequera, un dels principals problemes de país. El debat, aquest bloc, l'ha arrencat per sorteig la candidata dels Comuns, Jèssica Albiach, que ha parlat de legislatura decebedora en polítiques mediambientals. Després ha estat el torn de Pere Aragonès, candidat d'Esquerra, que ha defensat la gestió del seu govern en aquesta matèria. Diu que han hagut de revertir la mala planificació dels governs convergents i socialistes. Intervenció després de Laia Estrada, de la CUP, que ha criticat que el govern hagi decidit flexibilitzar les restriccions per la sequera. Diu que s'han precipitat. Ignacio Garriga, de Vox, que defensa un pla nacional de l'aigua per fer front a la sequera, un pla que, segons el candidat de Vox, els independentistes sempre han rebutjat. Salvador Illa, del PSC, ha insistit en el seu missatge de campanya. S'han perdut 10 anys de gestió. La sequera diu que ens ha agafat sense estar preparats. Josep Rull, de Junts, ha parlat de la sequera que no s'ha de gestionar enfrontant sectors i territoris. I Alejandro Fernández, del PP, que diu que les desalinitzadores no són suficients i que cal una infraestructura d'interconnexió. En aquests moments estem en el torn ja d'interpel·lacions en aquest bloc de la sequera. Està parlant en aquests moments, si volem escoltar-ho, la candidata Jèssica Albiach.
Com una ciutat de 30.000 habitants. Vostès ho volen i Esquerra Republicana no els posa límit, perquè vostè s'ho han passat i ha fet un pacte de fet secret. I tercer, a més de les infraestructures que calen, també cal una nova cultura de l'aigua, i això passa per la gestió pública de l'aigua, més enllà, fins i tot, de les pressions del lawfare i de les amenaces de qui vol...
Per tant, ara la sequera que ocupa el debat electoral i nosaltres ens volem fixar ara amb un altre aspecte de la sequera. Aquests dies hem anat explicant aquí al Catalunya Nit la notícia de l'ERTO que vol plantejar Freixenet. En una primera instància, l'empresa deia que s'hi veia obligada a proposar aquesta reducció temporal de treballadors, més de 600, per la sequera, que no havien pogut anticipar i que això feia que, com que hi havia menys raïm, necessitessin menys treballadors amb la idea d'incorporar-los quan la situació millorés. La Generalitat va dir que no, que havien de replantejar-lo, però, tot i així, com que tinc l'Anna Ramon aquí, bona nit, Anna.
Bona nit, Manel.
Això ens porta a parlar de plantes i de meteorologia extrema. I la primera pregunta és, amb què brindarem d'aquí uns anys? A veure si no...
És una pregunta
que
crec que tothom s'ha fet aquestes setmanes, no? Realment ens donem compte, doncs, que la natura no hi entén de negocis, no hi entén de brindis, no hi entén de vins. La natura funciona i necessita unes condicions. Doncs bé, potser estem a les portes d'una nova viticultura, no?, amb nous aromes, nous vins i nous sabors, perquè hem de pensar que la vinya és un dels cultius més afectats pel canvi climàtic. El procés de fer el vi és molt delicat. Ja es diu, no?, que la vinya absorbeix, doncs, la terra en la que es cultiva, sí. Si està a prop al mar, un sommelier gairebé conota, fins i tot, no?, quan tasta el vi.
Jo mai aconsegueixo res, em diuen, tu qui trobes això?
Jo t'ho volia preguntar, perquè és igual, també.
Però els que en saben, sí.
Els que en saben, jo crec que poden estar a saber, doncs, això, no?, si aquell estiu ha sigut més calorós o menys, i ho noten tot. Doncs, sí. Doncs és veritat, el fruit reacciona a tots aquests canvis i el procés, doncs, ho té tot calculat al mil·límetre, no?, per aconseguir aquest paladar tan buscat. Llavors, doncs, comencem una mica pam a pam i explico, doncs, el que se sap en relació a això, no?, com el canvi climàtic, doncs, es pot estar afectant a la vinya. Hem de pensar que primer trobem uns hiverns en què no fa fred i les plantes treuen les fulles o els brots, no?, abans d'hora. Uh-huh. Què passa aleshores si venen gelades com les que vam tenir fa unes setmanes, recordem, no? Sí, l'abril va començar molt calorós, de cop van arribar unes gelades que van impactar Catalunya, doncs bé, les fulles i aquests brots nous, si es congelen, doncs té danys irreparables, no?, el que és la planta en si. A més, hem de pensar que si les plantes floreixen abans o treuen les fulles abans, també han d'estar més temps verdes, han de mantenir més temps al verd, no poden descansar tant, i això fa que arribin exhaustes a l'estiu. Com són aquests estius, que ja són estius de primavera, o sigui, primaveres i mig estius? Doncs molt calorosos, molt secs i, per tant, molt estressants. Per tant, tenim per un costat que es moren algunes vinyes, i altres que arriben doncs, una mica pitxipitxà, no?, fins a l'època de la barema.
Això vol dir que el vi que prendrem d'aquí un temps, o qui en prengui, tindrà un altre gust, serà irreconeixible?
Sí, pot ser, perquè al final el fruit, el que li passa, és que aquesta calor doncs, l'afecta per dintre. Per exemple, quan fa molta calor, el nivell de sucre puja molt ràpid. Llavors, has de mirar quan reculls aquest raïm, perquè si no, doncs tens massa graduació, i no pots tenir molta graduació, està limitada la graduació. Però si reculls massa d'hora, també tens que hi ha certs polifenols o altres tanins que necessiten que el fruit maduri una mica més, que encara no estan al punt d'equilibri perfecte que necessita. Per tant, doncs haurem d'estar veient què fem. No? Una de les situacions que s'han trobat és, per exemple, recollir el raïm uns 15 dies abans del que es feia fa uns anys.
Clar, la del vi és una indústria aquí molt potent. Estic segur que estan intentant ja trobar solucions o maneres d'esquivar o d'adaptar-se a aquest canvi climàtic.
Sí, les bodegues fa anys que hi treballen, tenim exemples de tota mena i jo he recollit algunes bones idees, no?, perquè també doncs, són sorprenents i potser no en som conscients. Per exemple, tenim varietats, o normalment moltes varietats, de fet, només creixen en unes condicions climàtiques molt concretes, en uns llocs molt concrets, no?, com és el cas del Trapat, que creix a la Conca de Barberà, no?, perquè té allà unes condicions òptimes. No? Doncs, si aquestes condicions canvien, les bodegues es poden trobar, i algunes ja s'estan trobant, que han de buscar llocs on cultivar a més alçada. Per tant, cultiven a mitja muntanya. Uh-huh. O també transportar la producció, com ja ha fet la família Torres, per exemple, a altres països on el canvi climàtic no està tan accelerat o no és tan greu, com és el cas de Xile, no?, que també té una meteorologia, un clima mediterrani. Tot i això, també, la ciència hi treballa molt i també està intentant oferir doncs, eines i opcions. Per exemple, hem parlat aquí del programa de l'agricultura regenerativa, que sí. Això també dona resultats. Cuidar molt el sol, no utilitzar pesticides, no llaurar i mantenir entre fileres verd, una capa verda de plantes que protegeixi el sol i fer que aquest sol al final sigui una esponja que pot retenir més aigua. Però també hi ha projectes tecnològics. L'IRTA, per exemple, amb Codorniu i el Barcelona Supercomputing Center i una empresa que es diu Meteosim han desenvolupat una eina que funciona amb intel·ligència artificial, que aquí també ens pot ser d'utilitat, que permet que l'agricultor o agricultora pugui prendre millors decisions perquè pot veure en quin estat està la vinya en aquell moment precís del seu calendari, diguéssim, i també preveure esdeveniments meteorològics adversos, com gelades o sequeres. Això sí, tinc un projecte que és...
Estrella per tu?
Estrella per mi. És d'aquests que té poesia, també, saps?
Quin és?
És el tema dels cellers llivins, que estan a Llívia, a la Cerdanya, i ells el que fan és vi, no de mitja muntanya, no, d'alta
muntanya.
Cultiven vinya a 1.200 metres d'alçada.
Són escaladors, aquests senyors.
Aquests ja estan aquí a les condicions més extremes. I el que fan ells, per exemple, és fer la barema al novembre. Però esperen els vins, els dies més freds per recollir, per fer el vi, que és quan ja la planta ha perdut la fulla, i ells ho descriuen així, no? Que fan la recollida, fan aquesta barema amb guants i anorac, perquè fa molt de fred, perquè necessiten aquests dies freds, i llavors el premsen molt ràpid i obtenen així una varietat que ells l'anomenen el blanc de neu. Però a més tenen una altra varietat, que aquesta només, el raïm només el poden recollir les nits que gela i que s'arriben a 4 o 5 graus sota zero. I n'hi diuen, en aquest cas, el blanc de gel.
Carai, i els has arribat a provar?
No, faig una crida aquí.
Molt bé.
Algun dia els visitaré i els provaré.
Molt bé, sí, a veure quin gust tenen. Doncs molt bé, un tema molt interessant. Moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, Manel.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
I ara podem parlar amb David Ubà, connectem amb ell, perquè ja tenim el primer finalista de la Champions d'aquest any. Acaba d'acabar el partit a París entre el PSG i el Borussia Dortmund. David Ubà, com ha anat això?
Doncs ha acabat amb sorpresa. El finalista és el Borussia Dortmund, que ha eliminat el Paris Saint-Germain, botxí del Barça en quarts de final. 0-1 han guanyat els alemanys, que repeteixen el triomf de l'anada. L'havien assolit ja a casa, també 1-0. D'aquesta manera, l'equip de Luis Enrique, que queda fora de la Champions, ja ha estat incapaç de veure porteria després de 180 minuts d'eliminatòria. Això sí, avui, 4 pals de l'equip francès, 2 també en el partit d'anada, però acaba passant el Borussia Dortmund, que espera rival, sortirà del Madrid-Bayern de Múnich de demà, empatada a 2 aquesta eliminatòria del primer enfrontament.
Molt bé, David, doncs demà ens completes la història.
Molt bé, fins demà.
Gràcies.
Adéu-siau.
Sense que gairebé es notés, ha entrat l'Olga Clapés a l'estudi i això vol dir que descobrirem alguna cosa segur. Quina paraula ens portes avui, Olga?
Doncs mira, avui en ple debat electoral, una paraula que no havíem fet mai i ben pensat la podríem fer cada dia, que és política.
Ah, sí, 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 perquè molt a poc en parlem gairebé sempre.
Gairebé cada dia. Doncs mira, ve del grec politikos, relatiu a la ciutat, a l'estat, al govern, derivat de polis, ciutat. Per tant, d'entrada podem dir que la política és tot el que té a veure amb la vida de la polis, de la ciutat. Politikos era, doncs, sinònim de social, per això Aristòtil va dir que l'home és un zoon politikon, un animal social. I els polites eren els ciutadans, i d'aquí arribem a cosmopolita, ciutadà del món. A les ciutats-estat gregues, els politikoi feien referència als assumptes d'estat, que eren afers dels ciutadans amb poder civil. I es va contraposar als idiotikoi, afers això, particulars.
Doncs no sona tan malament, eh? Com imaginava
espera,
jo.
Espera, espera.
Ah.
Perquè els idiotikoi eren els idiotes, eren ciutadans particulars que no ocupaven cap càrrec públic. I d'aquí va acabar derivant en incultes o no coneixedors de les arts. I és que idios vol dir propi, particular. Per això l'idioma, per exemple, és la llengua pròpia d'un poble, no? Per què ens serveix tot això? Per arribar a la conclusió que avui en dia molts dels polítics corruptes estan més a prop del concepte idiotikoi que no del politikoi, que jo no estic insultant, eh? Només dic que miren pels seus interessos privats.
Sí, sí, les paraules evolucionen i els conceptes també. Moltíssimes gràcies, molt interessant com sempre.
Molt bé,
bona nit.
Catalunya nit. Amb Manel Elias.
El sol torna a brillar damunt d'aquest mar, damunt del meu mar.
Aquesta vegada crec que el missatge és clar, però el confirmem amb Gemma Puig. Bona nit.
Bona nit, Manel.
Com has fet la tria de la cançó?
Doncs mira, una mica per això, no? El sol torna a brillar, és una cançó de l'últim indi, i no és que aquests dies no hagi fet sol, perquè hem tingut matins molt tranquils, molt estables, però després a la tarda, no a tot arreu, però hem anat tenint aquests ruixats, aquestes tempestes, encara ara mateix en descarreguen algunes, i el que tindrem demà, i sobretot també de cara als propers dies, és que tindrem un temps més estable, per tant aquest sol que lluirà a més comarques, i tot això es traduirà també en un augment de la temperatura. Això no vol dir que aquests propers dies hi pugui haver alguna gota, però deixem enrere doncs aquestes tardes de ruixats, de tempestes i de calamarsades que hem tingut.
Doncs com que ens agrada gaudir-ho tot, a gaudir del sol aquests dies. Gràcies, Gemma, bona nit.
Bona nit.
Són els Touring Breaks amb Keep Me Around. Tinga'm a la vora. I aquí ens tindràs ben a prop cada nit a les 10. I quan arribem al fil de les 11, cedirem l'última paraula a algú que hagi tingut un gran dia. Perquè això de les alegries, una mica, també s'encomana.
Hola, hola, som la Cristina Cazorla.
I l'Alba Sarraute.
I us volem explicar que estem ja ultimant els darrers detalls perquè tinguem una Fira Trapezi 28a edició preparadíssima per començar demà mateix.
Plena, plena, tots els carrers, plens de carpes, d'espectacles, expectants, a que tots vingueu a veure aquest gran, gran circ que s'ha convertit una ciutat emblemàtica com és la de Reus.
Ciutadans de Reus, ciutadans i ciutadanes del món sencer, no us ho perdeu. Reus és circ, Reus viu circ i Reus respira circ.
Moltes gràcies i
molt bona nit.
Bona nit. Keep me around.
Catalunya nit, amb Manel Elias.